són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Descens de les temperatures aquests últims dies i les precipitacions han portat neu al Pirineu, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. De fet, Baqueira ha estat l'estació amb més neu d'Europa. Després d'uns anys incerts, finalment tot torna a semblar 100% a la normalitat, com abans de la pandèmia, i per tant volem comentar aquesta arrencada amb el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, en David Santper. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Podríem dir que la neu, escolta'm, si això és un presagi de bona temporada, la tenim immillorable, eh?
Ha sigut un començament fantàstic i, a més, és que ha arribat just al moment.
Sí,
perquè
sí.
Les primeres nevades van arribar a finals de novembre, que això, la veritat, és que tampoc no... Tens que remuntar-te molts anys perquè això sigui així, no? Per tant, molt contents.
I, a més, una arrencada amb una temporada normal, que teníem moltes ganes de fer les coses normals.
Sí, jo crec que amb tot el tema de protecció sanitària ja ha oblidat. També podem comentar que a nivell d'afiliats dels clubs, que dels més de 70 clubs que hi ha per tot Catalunya, totes les estacions d'esquí, també s'estan tornant o s'estan superant números de socis per sobre del 2019. Per tant, estem anant cap a una tranquil·litat i una normalitat total.
A més, sembla que els clubs cada vegada també van pujant de socis, no sé si fa també les ganes d'esquiar a tothom i de practicar aquest esport, i em comentaves abans de començar l'entrevista que cada vegada hi ha més números de socis en tots els clubs i se superen probablement les xifres ja del 2019.
Sí, hi ha per un costat l'increment de nous clubs que han aparegut, que això és senyal doncs, de que el sector va cap a l'alça, i segona, que els nous afiliats en els clubs, els nous socis, són nens de 4 anyets, de 5 anyets, de 6 anyets, de 7 anyets, per tant, és l'esport bàsic que comença a fer els seus fruits, no? Lògicament, per la part de dalt, els que ja tenen més de 18-19, en aquí sí que aquestes xifres no creixen, però en aquí jo crec que hi ha altres explicacions. Són gent que segurament ja no estan amb els clubs, però continuen sent practicants d'esquí ja més lliures d'acord a la seva edat, no?
Però són xifres molt optimistes també aquestes, i d'altra banda, si parlem d'esquiar, és un esport que sempre requereix una certa protecció, d'una certa vigilància de no prendre mal. Les assegurances en aquest cas fan un paper fonamental.
Jo penso que és una cosa indispensable, és a dir, així com no podria haver-hi un forfet sense una assegurança. I aquí ja no entrarem a si l'assegurança de la federació, l'assegurança de les estacions d'esquí o l'assegurança de qui sigui. Un esquiador té que tenir una assegurança i és molt important que tingui clar quin tipus d'assegurança contracta. La bàsica, que és extracció de pista i primera cura, és la més senzilla, la que et pot cobrir amb el forfet o que tots tenim un producte similar, i després hi ha, pel que practica més d'una vegada, jo crec que hem de tenir una assegurança completa, que estem parlant d'extracció de pistes, primera cura, si fa falta una operació, tot el procés de recuperació. Però crec que és molt important, perquè a més aquestes assegurances et porten especialistes de trauma, que moltes vegades les mútues generals no cobreixen totes aquestes coses.
Per tant, una assegurança molt concreta per l'esport aquest concret que estem practicant. I a mi m'agradaria també que ens expliquessis una mica allò amb quatre pinzellades. De què es trobarà la gent que vagi ara a les pistes d'esquí catalanes? Quines novetats principals es trobarà i amb què els sorprendran?
A veure, la veritat és que aquest any ha sigut un any de molt fortes inversions en el sector. Diguem, totes les estacions d'esquí diguem, la temporada passada va ser molt bona i, per tant, conseqüència d'això han fet inversions molt fortes. Destacarien doncs, els telecadires nous que hi ha a la Vall d'Aran, a la part de Baqueira del Dossau, que és una inversió de més de 8 milions d'euros. Després de la Molina hi ha una pista nova, la pista Barcelona. És a dir, hi ha moltíssimes estacions. Hi ha, sobretot, una inversió permanent amb la millora de l'eficiència dels canons de neu, és a dir, els canons de neu cada vegada són més eficients, és a dir, cada vegada consumeixen menys i donen un rendiment de neu artificial amb humitats i amb temperatures, diguem, més d'acord al temps que estem vivint ara, no? Per tant, jo diria que que el principal és inversions en eficiència energètica i els nous remuntadors que estan a la majoria d'estacions.
Uh-huh. Aquest esport, a més de connectar-nos amb la natura, de fer-nos sentir bé en tots els sentits, és un esport que genera economia al nostre país. És fonamental també mantenir-lo com a tal, no?
Nosaltres vam comentar a la pretemporada, des de la Federació i juntament amb la FEM, l'Associació d'Estacions d'Esquí de Catalunya, som un motor de generació de llocs de treball i som un motor de generació d'economia pels Pirineus. La veritat és que ahir parlant amb el director de la Molina ens comentava que només la gent de clubs ha portat milers de forfets aquests dies, no? És a dir, la gent que porta els nanos a un club i que, per tant, des de la federació generen aquest nano, aquesta família que mentre el nen esquia amb el club està a l'estació i que diumenge, darrere diumenge, pugen. És a dir, tenen aquesta continuïtat que les estacions tant necessiten, no? Per tant, jo crec que és obvi que generem llocs de treball, la restauració, els hotels, tot el que hi ha al voltant de l'esport d'hivern genera el que tant en aquest moment necessita el Pirineu, que és economia i tornar una mica a xifres i a resultats econòmics del 2019.
I des de la Federació Catalana també on es posa molt d'èmfasi és en aquesta formació integral de tots els seus esportistes també.
Per nosaltres la veritat és que des de la Federació el que volem és potenciar l'esport base per tindre cada vegada una base d'esportistes que puguin arribar a l'èlit de l'esquí o l'èlit de l'esquí de fons, de l'snow, del freestyle, del mushing, de totes les peces que hi ha, d'una forma més professional. Jo crec que és molt important perquè, a més, és una forma de situar Catalunya dintre del mapa dels esports d'hivern, no? I, per tant, jo crec que nosaltres potenciarem els valors i totes les inversions possibles per tenir equips de competició cada vegada més potents.
David Samper, moltíssimes gràcies. No deixarem que ens ho expliquin, vindrem a gaudir, com dieu en l'eslògan.
Molt ben fet. Bon dia a tothom i molt bon dia d'esquí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Ens farem ara uns minuts per prendre'ns la vida en filosofia. Ho fem sempre de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Estem en uns dies, acabem de passar el Black Friday. També al cap de setmana les botigues han estat obertes amb aquest pont, macropont, perquè la gent pogués consumir. I tu ens plantejaves, consumeixo, per tant, existeixo?
Sí, no, primer, Noemí, comentar doncs, que això és una miqueta doncs, posar en connexió aquesta ràdio amb una iniciativa de la Universitat de Barcelona que té una sèrie de divulgació que es diu A Bord del Beagle i em van demanar fa uns dies doncs, fer una petita reflexió justament al voltant d'aquesta pregunta. Consumeixo, per tant, existeixo?
Ja té la seva... Té el seu què, i sí. Tant, i tot el seu sentit.
I tant, i tant. I com tu bé deies, no? Ara, doncs això, no? Acabem de sortir d'aquest Black Friday, d'aquest megapont, qui l'hagi gaudit, no és el meu cas, i també, no? Estem, doncs, ja a les portes del Nadal. I la pregunta té molt de sentit filosòficament. Primer, perquè existir és, o pressuposa sempre, consumir, no? Hem de consumir, doncs, una sèrie de béns i de mercaderies que necessitem, no? Satisfan les nostres necessitats. Però una altra cosa és el fenomen del consumisme. I parlem d'extralimitar-nos, d'una, diguem, actitud immoderada, doncs el que fem és adquirir o consumir mercaderies no estrictament necessàries. Això és doncs, el que ha format part, no?, d'aquests dies del Black Friday, que és una estratègia de màrqueting estatunidenc que ja nosaltres hem integrat, i això ja ens donaria per pensar moltíssim, i doncs això, no?, ara el Nadal, aquesta febre, no?, i la malaltissa carrera per trobar regals per la família i els amics.
Uh-huh. I de tot això també en parla el psicòleg Gat Sat.
Sí, sí, i parla del homo consumericus, Seria, doncs, l'home, no?, i la dona, clar.
Consumidors.
Consumidors. I parla de que aquests patrons i models de consum responen a trets comuns dels éssers humans. Ho fan una clau de que forma part de la nostra evolució, perquè diguem, no?, que connecta la nostra experiència imitativa i a la vegada el nostre desig per distingir-nos. I això forma part d'aquest consum de béns, però també, no?, de, per exemple, quan consumim idees, també hi ha un mercat d'idees i segur. També busquem aquí, no?, diguem, sí.
la innovació, la nostra manera de voler sí, definir-nos.
Però no? Clar, si entrem en el mercat, segurament el que fem no és imitar d'altres. Exacte. Que ens han dit que hem de consumir doncs, també. No? Igual que anem tots a comprar les mateixes coses, doncs les mateixes idees. Eh? Mm-hmm. Normalment, clar, tant els, les mercaderies innecessàries com les idees potser innecessàries, al final són compatibles no? amb el que és purament no? un sistema doncs, econòmic, no? i diríem neoliberal, no? en aquest cas.
Mm-hmm. I, per tant, sempre que reflexionem sobre un concepte com aquest, recomanem una lectura o alguna manera de poder ampliar també aquest coneixement.
Sí, sí, però en aquest cas no és un assaig o no és una, un llibre pròpiament filosòfic, sinó una novel·la. És una novel·la que va escriure el director de cinema David Cronenberg, que ara doncs just va bueno, es pot veure encara la seva darrera pel·lícula que es diu Crims del futur, però jo porto aquí la novel·la que porta per títol Consumidos.
Consumidos, ja m'agrada el títol.
Sí, i el que destaca és el consum tecnològic alienant d'una de les protagonistes del seu relat, i aquesta novel·la la va publicar Anagrama l'any 2016.
Doncs aquí tenim la recomanació bibliogràfica Consumidos que ens ha fet avui la Montse Crespi. Moltíssimes gràcies, Montse, fins la setmana que ve.
Gràcies, Noemi.
La primera pedra.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar-nos i remenar i passar el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un clàssic avui, eh? Torna
sí, noi.
Amb més força que mai al nou Festival de la Infància.
Home, quins records, tu, quins bons records.
Ai sí, com passen els anys. Ja estan les entrades a la venda, trieu dia i franja horària, perquè són 4 dies de diversió per la canalla, que ja estarà de vacances durant les festes ara de Nadal. Apunteu del 27 al 31 de desembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Anna Ventura és la directora d'aquest festival i ens explica què han preparat per aquesta renovada edició.
Tornem a recuperar aquell festival que tots portem al cor i que hi anàvem quan érem petits. Aquest any, a més, com a novetat, tenim que commemorem mitjançant activitats el 30 aniversari dels Jocs Olímpics de la Barcelona 92, un esdeveniment que va ser molt important a la ciutat i que volem rememorar i fer que els més petits de la casa se n'assabentin i explorin una mica sobre aquest esdeveniment que va ser tan important a la ciutat de Barcelona. Doncs això ho farem mitjançant 40 activitats, totes elles relacionades amb el món de l'esport, la creativitat i la bona alimentació. No us perdeu un festival ple d'activitats divertides per tota la família, on podreu recrear l'estrella de la Sagrada Família o podeu ballar i saltar a l'escenari on tenim com a cap de cartell a la de Mari Gelabert. Hi haurà actuacions, titelles, podreu jugar a tot tipus d'esports i, sobretot, és un acte pensat per celebrar el Nadal amb tota la família.
I encara dos apunts més sobre aquesta fira, i és que enguany han reduït preu i també han reduït cues amb un nou sistema de torns que s'ha implementat a Fira de Barcelona.
Fantàstic, doncs escolta'm, ara sí que ja no tenim excusa i no ens perdrem aquesta fira. Moltíssimes gràcies, Òscar, fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat. Fins la setmana vinent.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, el 18 de desembre de 1993 neix a Sa Pobla, a Mallorca, Josep Miquel Arena, conegut per Valtònic. El raper condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per les lletres crítiques amb tot el que belluga. Aniversari, doncs, d'en Valtònic, exiliat ara mateix a Brussel·les. Aquell 18 de desembre del 93, els autoanomenats UB40 eren al capdavant de totes les llistes de la Ràdio Universal amb aquell I can help falling in love with you. m'eixugueu la llagrimeta. Aquell 93, l'anomenat rock català, havia fet ja la seva presentació estel·lar i els quatre noms de primera línia s'hi anava afegint gent com els Laxan Busto. Per la ràdio, enamoraven amb temes com Més que la meva sang.
Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, no som importants gens, el que passi demà, si em tinc al meu davant, res no m'importarà.
1993, Catalunya Ràdio celebrava el seu desè aniversari. S'encetaven programes com el cultural Babel d'en Claudi Puigades o Papers mullats de Joan Barril i Joan Uller. A la cadena SER, Marta Robles estrena Si amanece, nos vamos. I la ventana amb Xavier Cerdà i el seu entranyable senyor Casamajor. Aquell any també es fusionen Ràdio 80 i Ràdio Minuto i apareix la musical anomenada M80 Serie Oro, dedicada al format adult contemporani, que aquí ja aplicava el RAC 105, tot i que d'una manera molt més selecta. Un dels programes estrella de M80 era Arús con Leche, el morning show d'èxit presentat per Alfons Arús.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Bon dia.
Molt bon dia, Noemí, família.
Escolta'm, ganes de Belcanto, que avui sí, Belcanto.
Avui portem Belcanto, tot i que déu-n'hi-do, la setmana passada amb aquella injecció
també,
amb
també.
La Lisset Oropesa.
Clar, si vam estar tres vegades que vam fer el tríptico, que tocava
sí.
Per Liceu.
I ara farem la Tosca, que ningú pateix.
Més endavant, més endavant.
Més endavant.
Però ara havíem de fer-ne unes quantes
sí.
De Belcanto.
Toca, i jo ja em ve de gust apretar l'accelerador cap a territoris
sí?
Més foscos.
Vinga.
Etcètera, eh? Ja s'han acabat els Don Pasquales i les Lucies i tal i qual. Hem d'anar al que toca. I ara que sento aquesta sinfonia del
sí?
Crociato de Verdi, us he de dir que avui també toca una de croats.
Ah!
Sí, avui, com que fa fred a fora, ens n'anem a Egipte amb... Ojo, ho he de dir bé. Il Crociato.
Il Crociato també?
Il Crociato in Egipto di Meyerbeer. Que soni, que soni. Comencem, que ja es noten aires de guerra, perquè aquesta és una òpera força marcial.
Home, Il Crociato ja fa pinta de
sí,
guerra.
Sí, ja diu que aquí...
Aquí hi haurà conflicte.
Bueno, prepara't. És una òpera que ens cau en ple període, dels que vam estar parlant ja des de l'inici de la temporada, l'any 1825. És en Giacomo Meyerbeer, i una de les coses que veurem és com hi han moltes influències de Rossini, d'altres, i és molt interessant, perquè, clar, això vol dir que aquesta gent s'anaven inspirant com podien de les grans esteles de l'època, els anaven a veure, o les òperes arribaven on ells estaven, però en qualsevol cas ho trobarem. Avui he de fer una d'aquestes coses, explicar-vos primer l'argument i després anirem escoltant una mica fragmentets, i us ho dic perquè aquesta òpera, moltes vegades jo sempre faig la broma de oi, el Wagner, quin turres, aquestes òperes tan llargues. Aquesta òpera, si us ve de gust escoltar-la sencera, sense ni un tall, puja aproximadament a les 4 hores i mitja. Ahí lo dejo. I que cada un faci el que vulgui.
Es pot escoltar el metro 7,
sí,
no?
Bueno, només et dic que jo, per exemple, la gravació canònica que hi ha, són 4 CDs. Us en recordeu allò?
Sí,
el CD, que era com una tortillita així com
sí,
metàl·lica
sí, sí,
que
sí.
Ho posaves en un lloc i tal?
I que ara ho fan servir
4.
Per espantar els ocells. Sí,
ah,
sí.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, la cosa és que sé jo per no, que em perdo per no estar al tema.
És que poca gent escolta ja la música amb CDs.
Doncs sí, és una pena. Jo ara mateix, jo que en tinc tanta de col·lecció de CDs, ara no sabria ni on posar-la.
Veus?
Bé, encara deia, l'escoltaré a l'ordenador, ara ni això,
No. Bueno. L'Spotify ho ha tret tot. Bueno,
en fi, coses d'estes. Us explico, si voleu, ràpidament la història
sí,
i després, bueno, fem el que podem. Això és un tema d'un nano que es diu Armando, que se'n va a lluitar a Egipte a les croades. Però li maten a tota la companyia i el pobre, avorrit com està, es lia amb la filla del sultan. El sultan es diu Aladino,
sí.
I la filla del sultan es diu Pàlmide. Doncs bueno, què és el que passa? Es lia amb la Pàlmide i tenen un nen. I, bueno, doncs ell, clar, com que li han matat a tothom i ell està allà atrapat, doncs es queda fent d'ajudant del sultan. i ja està. Però el problema que no sabem és que aquest, una mica com el Pinkerton de la Madame Butterfly, ja té una altra dona, que espera que no ho digui malament, que es diu Elmide. I llavors aquesta arriba, disfressada de cavallera, i llavors, clar, es descobreix tot, es descobreix doncs, que aquest home té una dona i que té aquí una altra dona, que és la filla del sultà, que per ser a més la torna la convertida a la cristiandat, el sultà agafa una emprenyamenta i els fot a tots a la presó. Oh. Així s'acaba el primer acte. El segon acte, clar, què és el que passa? Doncs hi ha dues línies paral·leles. Per una banda, la Pàlmide, doncs dient-li, sisplau, no matis el meu net, no matis el teu net, el meu fill, sisplau, salva'l, 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 i a més hi ha un altre, un visir per allà, que diu, calla, calla, que ara aprofitarem que estan aquells tots a la presó, però jo enderrocar el govern. Però els de la presó intenten que això no succeeixi, llavors, com que salven a l'Aladino, doncs a l'Aladino, que tan emprenyat estava perquè tothom l'havia enganyat, doncs perdona tothom.
Ah, caram.
Gran pregunta que tinc jo. I això són 4 hores i mitja.
Home, Déu-n'hi-do, és que està embolicat,
no
eh?
Està embolicat, però caramba, ja podríem haver anat una mica...
Sí.
Però això també pels ronyons, Déu-n'hi-do.
Fatal, fatal, fatal.
Però bueno, escolta, anem a escoltar una mica.
Va, sí.
Us sembla que escoltem ai, a l'Aladino fantàstic. Primer? Anem a veure, vinga. I mireu aquestes influències de Rossini. Anem a veure'l.
Triomfa prestigi a vincitore mercede merita la ferma l'ore dalla tua mano.
Que bonica.
Dius, això que ho ha escrit? Va. Si no te la coneixes...
Sí, sí.
Rossini. No, Meyerbeer. I ara és la filla per aquí, també. És un duet i tal i qual. Aquesta és la filla que després pringarà i ja l'escoltarem. Però, bueno, perquè us fa la idea de per què hi ha aquesta llargària tan intensa en aquesta òpera, ara anem a escoltar el fragment on la dona del croat, la Elmi d'aquesta riba, i, doncs, hi ha un trio en el qual canten, doncs, bueno, una mica... Tota la veritat comença a sortir a la llum. Escoltem-lo perquè és preciós, però ara us diré què passa en aquest trio. Preciós. Saps el que dura aquest trio? Així, eh? Això que estàs sentint, quanta estona diries que dura?
No ho sé, però si l'òpera dura 4 hores i mitja, jo crec que serà llarguet.
Així estan quasi un quart d'hora.
Oh, però és molt maco.
Home, és molt maco, ja, però...
Ja.
Anava a dir, ara... Escolta, serà molt maco, però clar...
Una mica llarg.
Home, calma, calma. Però és preciós. I ara anem al final del primer acte, una mica per sentir el cor i sentir una mica de batalla i de tema marcial, perquè, clar, ara sí que en aquest moment s'hauria descobert tot aquest tema... A l'Aladino els hi diu tots a la presó i llavors, clar, els croats que han arribat ara amb la dona d'ell, de l'Armando, doncs, clar, diuen no, res de presó, a la guerra tots. Guerra, escoltem-lo. I així, a la guerra ells i nosaltres a l'entreacte, perquè, clar, després
d'un primer acte...
Que, home, d'un primer acte que ha durat això, bueno, tothom surt al vàter i a buscar aigua perquè la gent surt deshidratada pels passadissos, etc. A les òperes avui en dia es fan versions més curtes. Anem a escoltar ara, amb la veu de Diana Damrau, el que seria el segon acte, la seva gran ària, en la qual el que està demanant és a l'avi que, si us plau, no mati... Els... Perdoneu, està demanant al seu pare, l'Aladino, que no mati el seu net, que no els mati a ells, etc etc. I una mica com el que dèiem l'altre dia amb la Lissé Tropesa, ara el que escoltarem és el recitatiu. Ni l'ària ni la cabaleta han començat encara. O sigui, que ha de cantar encara, Déu-n'hi-do, el que li queda. Escolteu, escolteu. I no ha començat l'ària. Encara, pobra. La gent, de veritat, quina mala llet tenien. Quan posava, dius, la pobra es quedarà aquí, turulata.
Home, és que per cantar aquestes operes tan llargues i tan denses.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pues imagina el que li queda aquí a la pobra. Però bueno, i ara escoltarem el tenor, escoltem el pobre que els ha vingut a salvar tots, que s'ha trobat amb tota aquesta mala maror i mala leche, i l'escoltarem amb la veu. Això que escoltareu és una gravació en directe. La veu del Rockwell Blake, un tenor lleuger de coloratura meravellós americà, ara ja una mica vellet, però que a l'època dels 70, 80... meravellós, 90...
Lleugera coloratura, eh?
Sí, ja veureu que és una veu molt lleugera i, per tant, pot fer unes locures amb la veu impressionants. Una amiga meva soprano, que va fer un recital amb ell, va dir que aquest home té 6 pulmons. I ara veureu per què. Escoltem. I ara agafa aire. O sigui, tot això ho ha fet d'una tirada. Sis pulmons. Aquí està dient el pobre home, tatatí, tatatà. Això és una gravació en directe, que a més la trobareu a YouTube penjada, de l'any 90 a Montpellier, que la gent es va tornar absolutament boja. Boja, boja. Perquè era una òpera estranya i perquè, a més, els cantants era, vamos, molt bons. I, per tant, clar, escoltar això de cop i volta per primera vegada, per molts... Bueno, mireu, mireu. No, calma, encara no ha acabat.
No ha acabat.
Deixeu que acabi l'orquestra, que l'orquestra també...
Va, silenci, home.
No, no, la gent ja ho veus. La gent, boja. Boja, sí, sí. Absolutament. I així, bueno, doncs amb aquest final... Bueno, mireu, mireu. Això és el que ens agrada. Això, quan anem a l'òpera, clar, això no ho pots tenir cada nit perquè ens tornaríem... Bueno, és que ens hauríem de treure un camilla.
Ja no tindria valor.
Però quan això passa, val la pena. Per totes les males nits que has escoltat, que també n'hi ha, no passa res, perquè, escolta, per alguna
cosa... Sí, sí.
Per alguna cosa anem, que tots som humans.
Així valorem el que
s'ha valorat. En fi, que acaba l'òpera amb un happy ending i ja està, i menys mal, perquè, escolta, portem escoltant aquí amb una vall coloratures per aquí, per allà, per callar a Egipte, uns, els altres, enganyats, enganyades, i s'acaba bé.
S'acaba bé, ja. Això és el que volíem saber, que s'acaba bé.
I jo he portat l'òpera a bon port, que jo també patia amb aquesta.
Era difícil aquesta, era difícil. Doncs va, sentim el final, Marc.
Una abraçada a tothom.
Una abraçada molt forta.
Adéu. Que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem de l'ànima de les cases i, evidentment, ens acostem a Nadal i volem guarnir casa nostra, però en volem parlar, que ens doni consells amb la Queta Champagne, que ella és responsable de la immobiliera Kelly i que, a més, ens dona consells també perquè podrem cuidar aquesta ànima de les nostres
cases. Sí, cas. Nosaltres que anem per Nadal, moltes cases
i que en veieu de molts tipus.
En veiem de molts tipus i ja ens hem convertit una mica en un experts en aquesta ànima de les cases.
I tu dius que ho hem de fer de manera conscient, això de decorar
el
Nadal.
Home, és que a veure,
no?
Sí, a veure, Nadal, jo sóc super fan del Nadal, crec que és una època màgica, és l'època màgica amb majúscules.
Per excel·lència.
I, òbviament, si volem tenir cura de l'ànima de les nostres cases, el Nadal hi ha d'estar present, això, amb una manera protagonista. Però és veritat que el Nadal també és una època molt consumista, molt esbojarrada, i avui m'he proposat aquest repte, a veure com ho veureu, de fer-vos algunes propostes per passar un Nadal, super Nadal, però repensant una mica aquests moments tan consumistes i a veure què en penseu. Per exemple, si volem guarnir casa nostra, us proposo rams que segur que els heu vist, rams de fulla verda amb grèvol o boix, que aleshores ens donen aquestes tonalitats com verdes i vermelles que ens agraden tant pel Nadal, i podem omplir casa nostra, els rebedors, els centres de taula, amb aquests fantàstics rams que ja d'una manera natural no només ens donaran aquesta fragància d'eucaliptus que fa super bona olor, sinó que a més són rams que podrem allargar molt de temps perquè es van assecant i són igual de bonics doncs, al cap d'un mes i mig. Us proposo també que demaneu doncs, a la vostra botiga de plantes o que feu una excursió al bosc i que aconseguiu pinyes, branques d'avet o de pic, troncs petits. Amb aquests elements, de maneres molt fàcils, podrem elaborar les nostres pròpies garlandes. I a més, ja et dic, hi ha mil idees. Aprofita també coses que tinguis a casa. Per exemple, si tens capdells de llana, pots guarnir el teu arbre amb pompoms i queda superxulo. I si tens criatures petites, és una tarda divertidíssima que passareu embolicant. I si no en teniu, doncs potser podeu aprofitar i fer una visita en aquell avi, aquella tieta que saps que sempre que està allò fent mig aganxet i segur que us en donarà encantada. Jo una vegada vaig descobrir una caixa antiga de mostres d'aganxet, d'allò que feia la meva àvia Antònia, abans de fer un quadrellit, feia les mostres, no? Sí. Doncs aquelles mateixes mostres les vaig planxar ben planxades, li vaig lligar un cordonet i allò eren com boles de neu, de les típiques estrelletes de neu, no?
Clar.
Doncs ja està, no em va caldre fer res més i cada vegada que guarneixo l'arbre me'n recordo de la meva àvia Antònia i penso, mira tu,
mira,
no?
Doncs això no se'ns havia acudit, és veritat.
I segur que si teniu algú que ha fet ganxet tindrà mil mostres d'aquestes.
Segur.
O bé, aquella manualitat que fèiem quan era petit, que era com doblegar un paper amb molts duplecs i anar tallant els cantos i quan ho desplegaves tenia aquell moment màgic de uau, he fet una estrelleta, no? Doncs això, en paper de diari, ho fas amb diferents fórmules, amb formes, i ho plastifiques amb Iron Fix i et queden igual unes boles de neu precioses, unes estrelletes precioses que pots guarnir el teu arbre
de creació pròpia.
De creació pròpia, i a més, si ho plastifiques, després ho pots utilitzar l'any següent, o sigui que encara li pots donar més vida. I ara, si us sembla, passem a taula, val? Perquè per Nadal, òbviament, les taules és com ens assentem i és el lloc
tot el dia a taula,
sí, de reunió. Us proposo també utilitzar elements de la natura. Amb branques d'avet ens podem fabricar un centre de taula preciós si intercalem doncs, espelmes. I l'any passat, per exemple, vaig assistir a un taller de com guarnir taules de Nadal amb la Mar Gausachs, que és una estilista que us recomano molt moltíssim que seguiu a Instagram, i ella agafava magranes i les pintava amb sprays d'aquests com de grafiti, magranes i fulles, fabricava aquests centres de taula amb colors, doncs des del daurat més clàssic, però de cop, si t'agrada, pots fer-te alguna més atrevit com rosa fluorescent, saps? I creava aquestes formes utilitzant, ja et dic, fulles, branques d'avet o fruites que tinguem a la nevera. Vull dir que teniu mil idees i podeu crear coses superespectaculars si doneu això, una mica d'ales a la vostra imaginació. Si voleu estovalles noves, doncs ens podem arribar a una botiga de robes i escollir-les, perquè és veritat que per Nadal també qui res no estrena res no val, no? I ve de gust estrenar. Però és que fer unes estovalles és fer una vora, és molt senzill i potser mai us he posat a cosir, però és que fer una vora és superintuïtiu. Exacte, és superintuïtiu. Podeu donar una volta pels encants. I encara podem fer una altra cosa, que és que en comptes de embolicar, si us trobeu que heu de fer d'ajudants dels Reis o el Pare Noel o fer de patges reials, podeu fer servir aquests retalls de roba també, i els japonesos emboliquen els seus regals així i fan uns regals
preciosos,
absolutament espectaculars.
Per YouTube hi ha tutorials maquíssims.
Exacte, és que és molt senzill, tenim mil coses i si realment podem evitar aquests munts de papers de regal que fa una mica de mala consciència. Sí, quan allò que els nens acaben de desembolicar i dius, mare de Déu. També a l'hora de planificar com volem sorprendre les persones que estimem, també us voldria recomanar que penseu més a regalar experiències o plans que puguem compartir, més que no pas coses que acumulem, perquè si segurament que si recordes les coses que recordem amb nostàlgia dels nostres Nadals de quan érem petits, eren moments que comparties amb les persones que estimàvem, més que no pas
aquella anada al cinema,
exacte,
tota la família.
Exacte, nosaltres a casa, per exemple, hi ha una tradició, i això, el Hygge també va molt per aquí, no? Com crear aquestes tradicions de compartir amb les persones que estimem, nosaltres a casa nostra cada any, sí o sí, anem a veure els pastorets que fan des de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, que són destornillants i meravellosos, i una amiga meva, de més, i és actriu, la Clara, i els seus fills, la Maria i el Luca, també, i és la nostra tradició Nadal que marca el tret de sortida. Tinc un fill de 13 anys que ja comença a rufar el nas perquè l'ha vist 7 o 8 vegades i jo crec que ja quasi podríem fer nosaltres d'escrives. Però sé que quan sigui gran recordarà aquells moments, aquell fred que fa Vallvidrera, aquelles èpoques, i dirà, ostres, allò era un moment màgic de Nadal.
Era Nadal, era el meu Nadal. Doncs hem volgut fer això, fer un Nadal més sostenible amb els consells de
la Queta. Més conscient, i jo tant. Crec que això, que són coses que podem fer i que ens podem divertir molt fent-les, a més.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Queta.
Gràcies a vosaltres, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemi Polls.
Parlem d'economia, ho fem amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera, i nosaltres volíem comentar avui, doncs, coses, tu em deies, vaig una mica cap als botiguers. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
I és que realment la setmana passada parlàvem de com lluitar contra el monstre d'Amazon, sí. I ara seguim parlant de botiguers, i tu dius, hi ha tres coses que s'han de fer i que s'haurien de controlar diàriament.
Sí, però el primer aclarir, vaig cap als botiguers per ajudar-nos.
Home, no? Clar. Vas a favor dels botiguers,
exacte,
eh?
Tinc un a favor, no?, sempre que puc, però sí, home, jo crec que sobretot en aquestes èpoques, no? És a dir, els botiguers entenen una feina. Jo crec que el que parlarem avui pot servir per tot tipus d'empreses, però els botiguers ho veuran molt gràficament, eh? I és, a vegades ens esperem massa, ens esperem a final d'any o a final de mes o a final d'una campanya per veure com han anat les coses, no? Hem planificat, hem pensat bé com ho farem i mirem després com ha anat, però ens n'oblidem de la part del mig. Uh-huh. Ens n'oblidem del dia, escolta, què passa en el mentrestant? Com ens assegurem que allò que hem planificat realment es converteix en els resultats que volem? I aquí és on voldria anar jo, eh? I són tres coses molt simples.
Sí.
Que qualsevol botiguer pot controlar a casa seva amb o sense tecnologia.
A veure.
D'acord? La primera és quanta gent entra a la botiga.
O sigui, això podem saber, és tan fàcil com comptar-los.
Tan fàcil com comptar-los. Si tens una botiga petita, doncs és tan fàcil com anar-los mirant. D'acord?
Pots, i de fet, a vegades hi ha comptadors a la porta.
Bueno, això ja, si inverteixes en tecnologia, ja tens cèl·lules, tens de tot. Però també pots comprar,
si no,
aquell típic per 2 o 3 euros que vas clicant, que vas clic, clic, clic amb la mà, i també podries fer això, o amb un paperet vas posant palets, eh? Allò de cada 5 tatxes. Llavors, quanta gent entra? És important saber-ho. I és important saber-ho perquè necessitem saber quin atractiu té la nostra botiga, que la nostra feina, ja sigui a xarxes, a l'aparador, on sigui, quin resultat està tenint en el dia a dia. Llavors, després, quanta gent compra? Dels que entren, quants al final prenen la decisió de comprar? D'acord? I aquí també podem veure per què no compren, per què trien comprar, és a dir, què podem fer, quina pregunta els hi hem de fer per assegurar-nos que ens veuen i de més. I per últim, quin és el tíquet mitjà? És a dir, quan han comprat en diners?
Què s'han gastat?
Perdona, sí, què s'han gastat? I amb això nosaltres hem de prendre una decisió. Què farem durant les properes 24 hores? És a dir, què farem demà o què farem avui per millorar aquestes dades? Canviarem l'aparador? Per exemple, si tenim una llibreria i s'estrena l'última pel·lícula de Harry Potter, posarem els llibres de Harry Potter a l'aparador per atraure? D'acord? És a dir, què farem durant les primeres 24 hores? Posarem un post a Instagram que explicarà, vés a saber què, per atraure més gent? D'acord? La segona és, quanta gent compra? Què farem perquè la gent compri, perquè la gent prengui la decisió? Oferirem ajut? Com aquelles botigues que diuen, estaré aquí, escolta, si et cal ajut, estaré ja esperant-te. D'acord? Doncs aquest tipus de guions els hem de tenir clars. Què diem? Hi ha coses que funcionen i coses que no.
Exacte, perquè a vegades quan dius, quan veus alguna que t'insisteix en la seva atenció, et t'incomoda. Has de valorar si realment estàs sumant o estàs restant.
En això jo recomano fer una aproximació més simple, que és acostar-te a la persona i dir, si et cal ajut, estic allà. Mm-hmm. D'acord? No és, et cal ajut? No, és, si et cal ajut, estaré allà. Mm. I ja està. Vale? És més simple i menys agressiu. I per últim, quina és la venda mitjana? Els supermercats fan allò de posar carrets.
Sí, sí.
I moltes botigues posten cistells. Per què us penseu que està això? No és només per ajudar-vos a carregar les coses. És perquè si anessis sense això, compraries estrictament el que has anat a buscar.
Sí, sí,
si vas amb un cistell o amb un carret, el que fas és facilitar el fet de que la gent compri més. Ja no parlem dels les llaminadures i les piles d'última hora quan arribes a les caixes.
Està tot molt estudiat, però t'has de preguntar... deixar exactament el que la gent s'emporta impulsivament.
Clar, però tu has de preguntar-te, què més puc fer? Puc oferir alguna cosa? Puc oferir un croissant a aquell que entra i es pren un suc de taronja? Puc oferir... És a dir, sempre és com augmento aquesta venda mitjana. I això és el que hauríem de fer, controlar aquestes tres coses i posar-nos a treballar.
Quantitat de gent que entra, quantitat de gent que compra i quina és la...
venda mitjana.
La venda mitjana, exacte. Doncs aquests tres
són
valors...
Són simples de calcular, eh?
Sí, són simples de calcular i es tracta que siguin grans.
Es tracta que siguin grans. I els has de mirar cada dia.
I els has de mirar cada dia. Sí, senyor. Doncs amb aquestes tres pautes ens quedem avui especialment dedicat als botiguers, però que moltes vegades es pot extrapolar a altres situacions.
A tot tipus de negoci.
Sí, senyor. Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Que vagi molt bé.
A tu, que vagi bé.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Treu la llengua, tenim a l'Anna Larcia, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí, de RAC1. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui vinc a portar-vos un calendari lingüístic de Nadal. He triat aquesta cançó tan original i que segur que encara no havíeu sentit aquestes festes per anar repassant les dates assenyalades i anar resolent dubtes de llengua que tenim per festes i que no són pocs. I el primer de tots, Nadal no porta article. Per tant, diem que ens agrada Nadal, no que ens agrada el Nadal. Celebrem Nadal, posem els llums de Nadal.
Això és sempre així, eh, Anna?
Es fa servir article si parlem d'un Nadal en concret. És a dir, el Nadal del 2020 va estar marcat pel Covid, no? Per exemple, podríem dir això. Però en la resta de casos, posar l'article és un calc del castellà. No es feia, però aquesta influència cada vegada doncs, fa que tinguem tendència a fer servir un article que en realitat en català és estrany. Hi ha un article molt interessant del filòleg Jordi Badia a VilaWeb, el podeu trobar, que parla d'això i tracta aquelles expressions que sense article ens sembla que queden forçades, com per exemple podem dir, oh, però és que sense article queda molt estrany dir felicitar Nadal i no felicitar el Nadal. És que Badia precisament ens diu... Que això sempre s'havia dit d'una altra manera. Dèiem felicitar algú per Nadal.
Nadal,
felicitar el Nadal. Ni tampoc felicitar els Nadals, no ho diem en plural, per cert.
Sí,
i doncs això tampoc... També se sent ara allò de felicitar el sant algú, no? Felicitar algú pel sant.
Exacte, sí, és veritat. En prenem bona nota. I en època de Nadal, la primera data que tenim marcada al calendari, si el mirem, és el 22 de desembre, el sorteig de la loteria.
Doncs sí, segurament molts hem fet un acte de fe i esperem que ens toqui la grossa.
Sí.
Que no us despisti una falca que segur que heu sentit a la ràdio des de fa setmanes i que parla del gordo de Nadal. No.
No és correcte, no?
No és el gordo de Nadal, és la grossa. Grossa de tota la vida.
El gordo de Nadal és una altra cosa. No?
Exacte, és una altra cosa. És com acabarem potser les festes i benvingut sigui. Però parlem de la grossa o del primer premi. I si tenim sort, però no tanta, doncs potser guanyem els premis menors o la menudalla. No parlem de la pedrea, que és castellà.
Uh-huh.
I si us toca, doncs no sereu agraciats. En tot cas, sereu afortunats, premiats, guanyadors, afavorits. I mira, potser sereu rics.
Ai, tant de bo, tant de bo.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
I de seguida arribem a això, el 25 de desembre, dia de Nadal.
Doncs sí, i la nit d'abans és la nit de Nadal. El dia 24 és la nit de Nadal, no fem invents, que tots hem sentit la nit bona.
Sí.
No, el 24 és la nit de Nadal. I aquí cada família és un món. Per exemple, a casa meva és el dia que fem caga el tió. No sé tu, Noé, quan
sí,
ho fas.
Sí, sí, es fa caga el tió també.
Sí, no? Doncs parlem del tió, no del cagatió. I fem cagar el tió, no caguem el tió, que si ens hi fixem és una miqueta diferent, eh, cagar el tió.
Que deu ser difícil cagar-lo. Doncs sí, i arribem a Cap d'Any.
Cap d'Any, que a vegades ho diem per parlar del 31, però... compte, és l'1 de gener. El cap és el principi,
clar.
Per tant, no tindria sentit que fos l'últim dia de l'any. Cap d'Any és el primer dia i el 31, en tot cas, és la nit de Cap d'Any. Una nit en què mengem raïm o els grans de raïm, no els raïms. Anem guarnits, possiblement, amb cotilló i no cotillon i desitgem bon any nou i no feliç any nou.
Sí, sí, està molt bé. Escolta'm, si algú es vol menjar raïms, que se'n mengi, però estarà tota la nit menjant això.
Sí, potser acabarà ben tip.
Exacte, i rematem les festes per Reis.
Sí, el dia 5 anem a la cavalcada, no a la cabalgata. Abans d'anar a dormir, deixem una mica de torró pels Reis, i a mi, mira, m'agrada el torró de crema cremada o de rovell d'ou, que no torró de llema. I el dia 6, si ens hem portat bé, doncs trobem l'arbre ple de regals. Un arbre que, quan acaben les festes, toca desmuntar i guardar les cintes, i no l'espumillón, en una capsa fins l'any que ve.
Ai, sí, doncs ja tens tota la raó. Està molt bé recordar-ho, i em sembla que l'any que ve haurem de tornar a recordar, i així...
Les vegades que faci.
Les que calgui. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, com sempre.
A tu.
La primera pedra @racu.cat.
Que miraríem dues sèries televisives. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Dues que de fet, si mires una, veus l'altra. Seria una mica això.
Saps què em va passar? Que vaig començar a veure una a Filmin, i després estava un dia buscant sèries a Movistar Plus, em vaig veure una i vaig pensar, mira que bé, i el vaig veure també el primer capítol, perquè no tenia massa referència i tampoc no estava 100%... diguem-ne que pel tema, eh? I vaig veure que era exactament el mateix, el primer capítol. I aleshores vaig pensar, doncs mira, ja que estan totes dues, doncs les aniré mirant a veure quina és l'evolució que van tenint una darrere l'altra. A Filmin tenim la sèrie original, que és del 2019, que és una producció nòrdica de Dinamarca, i a Movistar Plus tenim la versió que em van fer a la Gran Bretanya d'aquesta sèrie. A més, a darrere, en distribució, també hi ha la mateixa empresa. El que passa que aquí es van quedar només amb la primera sèrie, perquè a Dinamarca n'hi ha dues. Per tant, serà, diguem-ne, un exercici comparatiu a veure què té de diferent una de l'altra i amb quina ens quedaríem. Comencem primer per l'original, que és la danesa, i es diu Forret.
Va bé? Man pil ikke uden idé. Ung kvinde, der vil stikke på.
Que, com sempre que parlem de sèries nòrdiques, com que, diguem-ne, que dominem bastant poc, sí. Espero haver-ho dit bé, eh? Però la traducció al castellà que té Filmin és cara a cara. Són dues temporades de 8 capítols, cada una 16 en total, el que passa que són de 25 minuts. I passen molt ràpid.
Això està bé, perquè t'enganxes i pots mirar-ne vàries.
Sí. I què passa?
I què passa?
Tenim un detectiu que se'n va a veure una forense i li diu que allà té un cadàver. I ell, abans de marxar de la sala, veu un objecte que li resulta familiar, se'n va cap al cadàver, aixeca el llençol i veu que és la seva filla.
Caram.
A partir d'aquí, ell no es pot dedicar a la investigació d'aquest assassinat, perquè, evidentment, és una part directa implicada en el cas. Però ho fa. Diguem-ne que de manera extraoficial i intentant implicar...
Home, suposo que seria impossible, malament, no? Sent familiar, sí, tan directe.
Sí, sí. I sobretot ets no detectiu d'homicidis, a més estàs dedicat a aquesta història. I aleshores, a partir d'aquí, comença un com d'enrere per intentar saber què és el que va passar. I es troba amb tot un seguit de situacions. I aquesta primera temporada de cara a cara, de Filmin, es pot veure en la seva versió anglesa a Movistar Plus, amb Suspect.
From the top.
You're retarded. You've got the wrong idea about your daughter.
Or maybe you have. How much do you know?
I aquí és el mateix, és a dir, el primer capítol és exactament igual, ell també se'n va a la morgue i allà veu que el cadàver és el de la seva filla, i a partir d'aquí també decideix investigar. Els britànics han fet l'adaptació aquest any, el 2022, per tant, de moment només tenim una temporada, no sé si es volen dedicar una segona o no, que també diria que no caldria. Fessin.
Però,
sí,
en canvi...
Perquè més a més ja tens original. De la primera... Sí, sí, sí.
La primera sí que hi ha segona temporada.
Sí, no és una repetició... És a dir, si tu mires, fas exercici de veure la primera temporada de la danesa i la primera temporada de la britànica, no són exactament iguals al 100%, però sí en un percentatge que s'acosta, no sé, diria que al 70, 80, una cosa així.
I quina t'agrada més? És a dir, la versió supera l'original?
Perquè tu deus pensar, com que és... però British igual.
Clar. T'agrada més original.
Sí, és que et diria que no caldria.
Que no caldria, la nova versió,
fet, no, és a dir, que l'haguessin comprat i haguessin fet el doblatge o el que... o el subtitulat i que l'haguessin a més. A veure, sí que es veu una miqueta més de caler.
Però, ja
però és que tampoc, els nòrdics no tenen res a envejar, a nivell pressupostari,
no, no,
perquè fa algunes
sèries.
No, i a més
el resultat de les sèries són molt bons.
I sobretot, a veure, perquè a la versió britànica el que en trobem són actors els quals coneixem molt més. És a dir, hi ha el James Nesbitt, la Julie Richardson, el Richard Grant, i a la versió danesa... a veure, també hi ha alguns actors que són coneguts allà, però no tenen, evidentment, tant nom, Ulrich Thomsen i la Soren Malling. És això, evidentment, la versió britànica està ambientada a Londres, l'altra, la danesa, està ambientada a Copenhague, està bé, és a dir, no vindria a ser el més important la ciutat on la que passa, sí que tens alguns elements que t'ho identifiquen, i després és tota la barreja que hi ha en el submón perquè la filla, això passa en els dos casos, molt mala relació amb el pare, els pares estaven separats, hi ha molta implicació indirectament dels baixos fons i de costats foscos de la policia, de la investigació, món de les drogues, de la prostitució, això és el que tenen, això és el que tenen en comú totes dues, sí que en algun moment canvien i el guió es diferencia una miqueta més la britànica que no pas el danès, però vaja, jo et diria que està bé, més enllà de la sorpresa inicial, saps allò de com vaig veure que el primer capítol diu si és exactament l'altre, no està malament,
Però tu apostaries per la danesa,
Sí.
Doncs mira.
Sí.
I de tot el panorama que tenim de sèries,
sí,
tu apostaries per aquesta com una de les que miraries aquests dies si tenim algun dia de vacances?
Fornet.
Sí.
Sí, però com que tu sempre em dius que no vols molt sang i fetge...
Ah, això sí.
El que vols és coses més suaus.
Més suau, aquesta té sang i fetge. Home,
a
també,
veure.
D'entrada no, ja el tema és dur.
Sí. Avui... És a dir, el dia que estem avui, que és el 18 de desembre, jo et recomano a tu i als que ens estan escoltant que teniu aquestes sèries per triar. És a dir, teniu Forward o Cara a Cara a Filmin, dues temporades, 8 capítols, 25 minuts, que està molt bé, i que, si, escolta'm, si també et fa gràcia, pots veure com ho han adaptat als britànics i tens una temporada... La primera, 8 capítols a 25 minuts, que fa el sospechoso. Si ara tu em dius que vols sèries una miqueta més així, més per passar aquestes festes...
Home, no doncs seria tu... de les nadalenques, aquesta.
Home, espic nadalenc...
No.
Jo diria que no trobaràs...
Seria que no.
No surt ni un arbre de Nadal.
Val. Bé, ja potser ja està bé, perquè escolta, diguem... ens surten per les orelles ja, que
sí,
són alçades.
Però, si vols, m'apunto que la setmana que ve...
Fem
recomanació
de
sèries...
Sí, va, ens fiquem una mica sucrosos, una mica ensucrats.
Però si trobo... Si hi ha algun aquí, hi ha algun mort, què?
Home, però si és de Nadal... No passa res.
No?
No.
Intentaré... farem una repassada d'algunes sèries típiques... o no típiques, però que vagin bé per aquestes dates. Una miqueta més de... Vols una miqueta més de sucre?
Sí, una miqueta més de sucre.
D'acord, captat el missatge.
Sí? Vale, va. Doncs ja tens deures. Que tinguis bona setmana.
La setmana que ve. Adéu.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Bon dia,
bon dia,
aquesta música
ens
agrada a tots. Noemí
Polls. Ai, que
bo. El què?
No, tot plegat.
No, no.
Bo tot.
Tot bo. Isabel, què escoltarem?
És que és molt, m'encanta. Ens ho passem realment bé.
Sí.
Oi que sí?
I a més, quan arriba el moment de posar música bona, que és la que t'inspira sempre, més versions, que són grups molt bons després també,
Sí.
O sigui, ens descobreixes grups nous.
Gràcies, això és el que intento. Algun cop repeteixo, avui et dic que em sembla que porto un grup que he repetit, però és que no puc evitar, és que clar, quan és bo,
no, clar.
Ai, que jo crec que t'agradarà força.
Tinc ganes de sentir-ho.
Vinga, últimament m'agrada molt com ho faig, que jo tiro la cançó i a veure si l'encerta. Jo crec que l'encertaràs de la primera i sabràs perfectament de quin cantautor estem parlant, multiinstrumentista, exadvocat.
Ah.
Sí, no ho sabia això, i et diré que és... italià.
Home.
Fem play.
Aquest sí que te lo diré.
Mm.
Paolo Conte, que bo. Via con me, de l'any 81. Escoltem una miqueta i et dic qui són.
Va, vinga.
Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's
el tema cantat amb aquesta veu s'assembla molt a Paolo Conte, però clar, aquest acompanyament de veus per fons
a capella,
és un grup italià format a Salerno l'any 95, i es fan dir Neri per caso. Ja l'he portat, no ho puc evitar.
T'ho perdonem.
M'ho perdones?
I tant.
És tan bonica.
Sí, sí.
Tan
més,
tranquil·la.
El tema és molt bo, també.
Tan elegant, aquesta cançó. Ai, senyor, què faig? Poso la segona?
Va, sí.
Va, que et sorprendré.
Vinga, va.
Endavant.
Lo bonito de la música y del vino es que no tienen patria. Así que vamos a hacer una canción en italiano y vamos a beber vino francés y vamos a...
Tachan.
Qui és de què?
Ah, qui són? Qui són? Un grup. M'encanta la teva carona.
És que estic intentant saber qui és.
És un grup de música espanyol influenciat per l'atmosfera del gran Tom Waits. Els integrats del grup són l'actriu Leonor Whaling, Alejandro Pelayo i Óscar Ibarra. Estem parlant de Marlango.
Bueno. Sentia Paolo Conte i m'agrada molt aquestes versions d'aquest gran tema d'ell.
Moltes gràcies.
I per tancar què?
I per tancar acabarem... A veure, que m'han agradat les tres aquest cop, eh? No sabia quina posar, la primera, la segona i acabar amb... Però acabaré amb un noi que es diu Claudio Capeo, que és italià, cantant i acordionista de francès d'origen italià, que va créixer a l'Alsàcia. A veure què et sembla.
A veure. Mm.
Tu també ets wonderful, jo també soc wonderful, el Dan és wonderful, i els que venen ara, el Xavi Bundó i companyia, són wonderfuls.
Tots són wonderfuls.
Tot és meravellós.
Sí, senyor. I nosaltres també, com sempre, donem les gràcies a Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes per estar aquí al capdavant del programa també. I Isabel, ens trobem la setmana que ve.
Clar.
I la sentim una miqueta més encara, no?
Sí, sí, perfecte.
Doncs vinga.
Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte va.